Hola, Jordi.
Hola, bona tarda. Què tal? Com esteu?
Explica'ns una mica, és la 12a edició, no? L'any passat per això no es va poder fer com caldria, no?
Sí, l'any passat, què passa? Al haver-hi el confinament, doncs, el que vam fer doncs, va ser fer una sessió d'uns 90 minuts confinada dintre de les instal·lacions i que la gent es podia connectar online i, bueno, vam sortir del pas, doncs, per poder doncs, seguir la cadena d'aquest Spinning Day que ja farà doncs, aquest any 12 anys.
Enguany ho feu aquí, no? El centre, sí. Bueno, tota la vida havia sigut el Centre Social Catòlic, ara és el Social, és una entitat que té més de... Bueno, el 2003 va fer 125 anys, imagineu-vos els anys que fa, i aquí al vell mig hi ha una pista poliesportiva, suposo que ho fareu aquí, a la pista poliesportiva.
Sí, correcte, sí. Què passa? Que com veiem que les restriccions no s'acabaven d'aixecar del tot, vam voler assegurar doncs, tota la logística doncs, amb un centre tancat, a l'aire lliure, evidentment, amb l'aforament limitat, i ho farem aquí doncs, al Centre Cultural El Social, a la pista de bàsquet.
I explica'ns una mica, per a la gent que no sap el que és l'Spinning Day, en què consisteix l'Spinning Day?
Ja, amb l'Spinning Day es tracta d'una activitat dirigida del gimnàs, doncs, que molts centres esportius la practiquen, i nosaltres, doncs, com a marca registrada, doncs, en aquest cas, doncs, és el ciclo indoor spinning, en aquest cas. A partir d'aquí, doncs, és una activitat dirigida doncs, que millora la condició física, sempre per això guiada per un bon instructor i doncs, per no fer coses contraindicades doncs, per no poder-te lesionar.
Habitualment això s'havia fet a la plaça Vella, no? Una de les places, bueno, la plaça més cèntrica de Terrassa, i enguany per quin motiu es feu aquí?
Sí, això normalment ja doncs, pràcticament feia uns anys que ho fèiem a la plaça Vella. Bé, la primera edició es va fer a la plaça Didó i en una altra edició es va fer al Vapor perquè ens va ploure, i aquest any, doncs, degut a la pandèmia i com hi ha una logística important darrere de tot aquest esdeveniment, vam decidir, doncs, amb el Centre Cultural El Social, doncs, que ens deixessin aquest espai, doncs, per fer aquest Spinning Day, aquesta 12a edició, doncs, que amb moltes ganes la farem, amb menys gent, evidentment, però reconduït ja de cara a l'any que ve per anar, doncs, al mateix espai que és la nostra plaça Vella.
El que deies, no, fer un recinte tancat obliga, o sigui, permet controlar-ho tot, però també obliga a reduir l'aforament, no?
Exacte, correcte. Vull dir, què passa? Hi hauran menys participants, perquè encara tampoc sabíem, era una incertesa, evidentment, de quan s'aixecarien les restriccions, però bueno, mentre ara portem ja més de 100 inscrits i ens queden encara 9 dies o 8 dies perquè arribi el dia, i segurament que arribarem a uns 150 o poder una miqueta més, i també amb que llavors ja aquí en el Centre Cultural El Social podrà entrar doncs, ja més gent, doncs, degut a que les restriccions ja estan aixecades.
Explica'ns una mica que, o sigui, el programa quin és, no? I em sembla que hi ha 4 sessions, no? Explica'ns-ho.
Sí, normalment, inicialment vam començar amb 3 sessions a la tarda, però vèiem que se'ns feia curt per tot el muntatge que teníem, i l'any passat ja vam decidir fer una classe doncs, al matí, al migdia, que va anar molt bé, i 4 sessions a la tarda. Aquesta tarda, aquest any enguany, doncs farem 4 sessions que començaran a les 5, a les 6, a les 7 i a les 8 de la tarda, dirigides doncs, per diferents instructors d'arreu de l'estat de Catalunya i també d'Espanya, sí.
Llavors, hi ha una última, no?, que és amb els monitors del gimnàs, però aquesta em sembla que les inscripcions ja estan cobertes, no?
Sí, com el número de bicicletes són 60 aquest any, són 60, doncs la sessió 4, que està feta organitzada doncs, per l'equip de l'Squash 4, aquesta ja està plena. No obstant, encara ens queden places a la sessió 1, la 2 i la 3, que en aquest cas doncs, poden fer la seva inscripció per la web squash4.com.
Això, Jordi, sí que clar, són aparells que no són fàcils de transportar. Clar, suposo que compteu amb una sèrie de voluntaris o de gent que ha de col·laborar, no?
Exacte. Habitualment, doncs, les bicicletes ens les deixaven, doncs, alguns gimnasos, però ja pràcticament ja fa bastants anys ens les deixen un equip de Saragossa que es dedica molt, doncs, a l'activitat de l'spinning i que comptem amb ells. Sé que fan aquests quilòmetres, però també venen molt de gust, i per ajudar-nos, doncs, evidentment, doncs, amb aquest muntatge que per nosaltres és molt important i que un dels punts també molt important és que el fem solidari per l'Associació Sant Filipó.
Precisament t'anem a preguntar per això, no? Una de les de les causes, de la, bueno, una de les raons per aquest Spinning Day també solidari, i un cop reduïdes les despeses, tots els beneficis de les inscripcions es destinen a aquesta associació Sant Filippo Barcelona. Explica'ns qui són aquesta gent, sí, i perquè, com m'heu connectat per fer això.
Amb Sant Filippo hi ha la Belén Zafra, que és la presidenta de l'associació, que ja fa molts anys doncs, vam acordar doncs, que ells farien el Rodem per Sant Filippo, que també es feia per la plaça Vella, pels carrers cèntrics de Terrassa, amb patinet, amb bicicleta, amb cotxets, però clar, aquest any tampoc ha pogut ser. Llavors, amb la Belén vam acordar aquest any doncs, que ella faria aquí una fira simbòlica, aquí en el Centre Cultural al Social, faria uns sorteig doncs, així doncs, amb regals de diferents firmes de la ciutat, i, evidentment, doncs, tot el que ens sobri un cop mesurada i liquidada la despesa que tenim amb l'Spinning Day, que també gràcies als patrocinadors doncs, es pot tirar endavant, doncs anirà destinat també a Sant Filippo. Encara que sigui poc import, sempre és un gesto de solidaritat i d'estima doncs, amb aquesta associació, que en definitiva és una malaltia minoritària, el síndrome de Sant Filippo, però que hi ha nanos que estan patint doncs, de valent doncs, aquesta malaltia tan rara que no s'acaba de trobar el què.
Parlaves de 150 com a màxim de participants?
Sí, bueno, nosaltres comptem amb 150, és a dir, si en aquest cas hi ha més gent que es vulgui inscriure, doncs llavors hauran de quedar, si s'omplen les 60 bicicletes la primera sessió, segona i tercera, tampoc ens la volem jugar molt de portar més bicicletes, perquè llavors no fos cas que si no s'omplen també és un esforç que no pertocaria, doncs que creiem que amb 60 bicicletes a cada sessió ja és suficient aquest any.
Parlem una mica de... Bueno, la gent es pot apuntar i cada sessió té un preu, no? Explica'ns una mica com van els preus de participació.
És a dir, si tu vols fer una sessió val 8 euros, si en vols fer dues val 15, si en vols fer tres val 22. Llavors tenies el pack per fer quatre sessions, evidentment, eren 28 euros. Què passa? Sobretot sempre aconsellem que la gent que està entrenada, doncs cap problema, ara bé que la gent es vulgui iniciar amb aquesta activitat, si ens vol demanar assessorament abans, doncs en el nostre centre, el gimnàs Esquadra 4 de la Rasa de Terrassa, doncs serà un plaer doncs, poder-los atendre i dir doncs, amb quines directrius han d'encaminar aquesta activitat.
I un cop acabat tot, hi ha una mica de celebració. Explica'ns en què consisteix.
Sí, llavors, quan el que farem és, un cop acabada l'esdeveniment, el que farem doncs, és un sopar que aquí també al restaurant El Social, doncs també hi haurà una miqueta de sortejos de regals de firmes també de la ciutat, de comerços, i a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs quan ens deixin acabar, quatre parlaments, els agraïments, i fins l'any que ve, si Déu vol.
En aquest sentit, compteu, no?, amb col·laboració de diferents comerços, establiments de Terrassa. La gent es volca amb aquestes coses.
Sí, vull dir, a vegades doncs, hi ha gent doncs, que ens cedeix un pernil o un sopar, o diversos sopars amb restaurants d'aquí del centre de la ciutat, i que la gent està molt contenta. Què passa? Que a vegades poder li toca amb algú que ve de Saragossa o de Madrid. Clar, llavors és complicat. Però tampoc vull dir, afortunadament, aquest any molts dels inscrits són d'aquí de la ciutat de Terrassa i del Vallès.
Habitualment costuma venir gent de fora.
Sí, normalment sempre venen italians, venen portuguesos, ve gent de Bèlgica, venen anglesos, però aquest any, clar, amb tot el tema de la pandèmia, de moment encara estan una miqueta allò de que poder diuen, saps què, deixem-ho pel proper any.
Tot i que, com dèiem, la quarta sessió ja està plena, recordem una mica la gent que encara... Escolta, tu, algú que ens estigui escoltant, mira, vull apuntar-me, què ha de fer?
Què ha de fer? S'ha de connectar a la web del gimnàs Squash 4, que és www.squash4.com. Allà haurà d'omplir un formulari previ pagament de la inscripció. Llavors, un cop nosaltres tinguem l'entrada d'aquesta inscripció i del pagament, li farem una confirmació conforme té la reserva feta de la seva bicicleta.
Com deies, fa molts anys ja que estàs al front de Squash 4. Com funciona tot això de l'Squash? És un esport que com, està encara en ple auge o com està?
Bueno, l'Squash doncs, també tenim la sort que la Federació Catalana d'Squash, la catalana i l'espanyola, doncs vam arribar també amb un acord, i la veritat que encara se celebren doncs, tornejos d'Squash. És un esport minoritari, però encara hi ha molts federats i encara hi ha bastanta afició. Vull dir, clar, l'esquaix és un esport que realment doncs, has de començar a jovenet, perquè si una persona ja de 30, 40 o 50 anys, si li dones una raqueta per començar amb l'esquash, no és molt recomanable. Vull dir, llavors, allà amb l'esquash, també juguem el que se'n diu esquash 57, que és amb una raqueta doncs, similar a la de pàdel, la pilota té un bot més viu i a partir d'aquí doncs, no és tan exigent com l'esquash. I també t'ho passes bé, vull dir que...
És a dir, anar evolucionant per mantenir. Doncs ho deixarem aquí. Aquí estem a la pista, estem davant de la pista del poliesportiva del Centre Cultural Social. Jo és que estic molt acostumat de tota la vida a dir el social, on a partir del bueno, el dia 23, a partir de quina hora? A quina hora començareu?
Sí, comencem a les 5 de la tarda, però bueno, a partir de ja quarts de 5 també és un punt important, vull dir, hi haurà dutxes disponibles per la gent que vingui. Llavors també tenim un hotel, doncs l'hotel Don Cándido, que també ens ajuda cada any per qui vulgui passar la nit aquí o dues nits, doncs també hi ha amb una tarifa especial reduïda.
Doncs ja ho sabeu, a partir de quarts de 5 aquí hi haurà tot l'ambient per aquesta 12a edició de l'Spinning Day, aquest dissabte, dia 23, recordem, a la pista del Social, el Centre Cultural Social, al carrer Fontvella de Terrassa. Moltes gràcies, Jordi, que torni a ser un èxit.
Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres i us animo tots, sobretot, a fer esport i de qualitat.
Moltes gràcies.
Un 15 d'octubre com avui, però de l'any 1978, la banda nord-americana Toto, formada a la ciutat de Los Angeles, va publicar el seu àlbum debut que portava per nom Toto. En aquest disc trobem la cançó Hold the Line. ...43 anys després, aquesta cançó segueix sent indispensable en qualsevol llista de rock dels 70. Toto va arribar a la posició número 9 a la llista Billboard i ocupa la posició número 16 entre els millors àlbums del 1978.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
No falta gaire per posar punt i final a la setmana i, com és habitual, els divendres a aquesta hora tenim la secció de cinema amb el periodista Jordi Guillem, que ens posarà al dia de les novetats sempre amb la col·laboració del Sergi Estapé. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, amb les notes de la banda sonora d'aquesta magnífica pel·lícula de Mel Gibson, Braveheart, iniciem una nova edició d'aquesta secció de cinema que arriba els divendres aproximadament a aquesta hora i que sempre estem acompanyats pel periodista de Diari de Terrassa i un gran cinèfil com és Jordi Guillem. Jordi, bona tarda.
Molt bona tarda, com estem?
Bé.
A les portes del cap de setmana.
A les portes del cap de setmana, a les portes de que acabi demà el Festival de Sitges, sí. I a les portes de que ens iniciïs amb, o ens instrueixis amb quines estrenes més destacades podem tenir. Em sembla que comences amb una pel·lícula que es diu Pleasure.
Pleasure, sí, és una pel·lícula molt premiada a diversos festivals. Va passar aquest any, ha passat per Göteborg, pel Göteborg Film Festival, on va aconseguir el Premi de la Crítica, Premi Fipresci, i l'any, també el mateix any, Sundance, aquell festival que fan Robert Redford, es va presentar a concurs a la secció oficial. És una pel·lícula que se submergeix deliberadament, cruament i pertorbadorament en un món que no s'ha... Rius? O...
No, m'ha fet gràcia, pertorbadorament.
No, és que és així, eh? Aquesta pel·lícula és una mena d'obsessió de la seva directora, la pel·lícula sueca, com la directora, que es diu Ninja Cyberg. No és ninja ni res, és una persona normal, però es diu Ninja Cyberg. I llavors aquesta senyora havia fet documental i estava molt interessada en el tema del cinema pornogràfic. No pas del cinema pornogràfic, sinó de la indústria, no? Del que han de patir doncs, aquestes noies, o no, que es dediquen doncs, a aquesta feina. I va fer un curtmetratge que es deia Pleasure, plaer en anglès, i ara va decidir rodar aquesta pel·lícula l'any passat, en què explica la història de la Jessica, la protagonista, una jove Sofia Capel, que la va agafar després d'un llarg càsting, no havia fet mai cinema aquesta noia, i sembla ser que la pel·lícula està molt bé. Deixa enrere la seva vida en un petit poble suec per marxar cap a Los Angeles i convertir-se en la propera gran estrella del cinema porno. El camí cap al seu objectiu serà evidentment més accidentat del que ella s'havia imaginat prèviament. És una pel·lícula que, ja et dic, l'han tractat molt bé els festivals i tothom destaca l'autenticitat del relat, tot no és un documental ni molt menys, és una pel·lícula de ficció, però que intenta explicar, doncs, això, no sé com dir-ho, la cruesa d'aquest món, no? La sordidesa, exacte, aquesta paraula que estava.
Molt bé, doncs... Hem parlat d'aquest Pleasure i passem a una pel·lícula que ja vam fer menció la setmana passada, El buen patrón, és la pel·lícula que representarà el cinema espanyol als Oscars,
sí.
O almenys ho intentarà.
Ho intentarà, sí.
Que és una pel·lícula, si no m'equivoco, de Javier Bardem, surt?
Sí, senyor. Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, Òscar de la Fuente, Sonia Almarcha, Fernando Arbizu,
ja
i un llarguíssim...
De futbol,
llarguíssim, etcètera, sí, els 11. No, és una pel·lícula produïda per el teu amic Jaume Roures, per Mediapro, Televisió Espanyola, TV3, MK2 Films i Reposado Producciones, i, com bé has dit, està preseleccionada als Oscars. Que ningú s'equivoqui, això no vol dir que sigui una de les 5 finalistes a millor pel·lícula estrangera, crec que en diuen ara, sinó que és una de les, no sé si són 30, 60 o 90, que aspiren, llavors es fa una segona criba i queden les que queden. Aquest El buen patrón és una pel·lícula de Fernando León de Aranoa, que és un director que jo sempre admiraré perquè m'encanta la seva òpera prima, que es diu Barrio. Bé, no és l'òpera prima, és la seva segona pel·lícula.
Bona pel·lícula, sí.
Barrio és una pel·lícula que em va marcar, és una pel·lícula de l'any 98, i des de llavors he anat seguint tota la seva carrera, ha fet alguna cosa més fluixa, alguna altra més bona, però és un tipus força compromès amb tot el que fa, i aquí fa un drama, ens roda un drama sobre el treball, sobre la feina, sobre l'atur, amb tocs de comèdia, molt en els temps que corren. La pel·li es va veure a Sant Sebastià, va agradar bastant. És la història d'un carismàtic propietari d'una empresa que fabrica balances industrials en una ciutat espanyola de províncies que no acaba d'identificar. Aquest senyor està esperant la imminent visita d'una comissió que ha de decidir el seu destí i l'obtenció o no d'un premi local a l'excel·lència empresarial. Tot ha de ser perfecte per la visita, és allò bienvenido a Mr. Marshall. Malgrat tot, sembla que tot se li gira en contra i treballant a contrarrellotge el senyor Blanco, que així es diu, intenta resoldre els problemes dels seus empleats i ha de creuar totes les línies imaginables donant lloc a una inesperada i explosiva successió d'aconteixements d'imprevisibles conseqüències que no explicarem. Però és una pel·lícula que és millor veure-la sense saber-ne res. Va. Em parla molt bé, eh? El Buen Patrón.
Doncs no explicarem més, però sí que escoltarem un trosset del Buen Patrón.
Vamos.
Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial. ¡Excelencia! Es un momento muy delicado. No podemos tener ese individuo ahí cuando llegue la comisión. ¿Por qué nos deja sin premio?
¿Qué dicen las pancartas?
Lo que dicen siempre las pancartas. Nada bueno.
Doncs aquest tros del Buen Patrón, que a mi bueno, vaig a dir una cosa igual.
Digues,
no,
digues.
A mi Javier Bardem m'ha semblat, quan parlàvem, m'ha semblat a l'emèrit una mica, no?
No? Home, es fa gran.
M'ha recordat a l'emèrit.
No, Javier Bardem té una gran capacitat per impostar la veu, per interpretar personatges molt diversos.
Doncs en aquest cas li ha sortit la veu del sí. Senyor aquell que està...
Bueno, aquí fa d'empresari i és, suposo que ja heu vist que és una pel·li que va en la tradició d'aquests drames francesos, no? Sobre les empreses i els patrons, no?
Sí, hi ha algunes pel·lícules molt bones, com deies, en aquest
sentit.
Exacte,
doncs va en aquesta línia una mica.
Molt bé, doncs ara, com diria el Pocholo, un segundo, no? Un segundo.
Exacte, en aquest cas és una pel·lícula xinesa de Zhang Yimou, del mestre Zhang Yimou, que dura 104 minuts. Mirava la durada perquè normalment aquestes pel·lis de Zhang Yimou són enormes i llarguíssimes, sí. I especialment Zhang Yimou té tendència a fer pel·lis molt llargues.
Comences veient la de quan estàs fent la comunió i acabes
que t'has casat, sí, ja,
i tens 73 fills.
És el director, recordem, de La Linterna Roja, no necessita presentació. En aquest cas, la pel·li també estem vivint una mica de la ressaca de Sant Sebastià, mai millor dit. És una pel·li que va inaugurar, de fet, el Festival de Sant Sebastià, la secció oficial. Hem parlat abans de la que va tancar, aquesta la va inaugurar. És la història d'un convicte que és enviat a un camp de treball a la Xina durant la revolució cultural del país. És un tema recurrent que se n'han fet moltes pel·lícules, i utilitzant el seu ingeni i amb l'única finalitat de veure la seva filla, que ha estat filmada en una pel·lícula, s'aconsegueix escapar i fugir en direcció al cinema d'un poble proper. Allà intenta trobar aquesta pel·lícula on surt la seva filla perquè la vol veure, i es creua amb una senyora que també és una rodamont i que està desesperada per aconseguir el mateix carret de pel·lícula. Zhang Yimou és un personatge estrany, eh? I intenta robar-ho. Curiosament, aquest enigmàtic objecte que tots dos anhelen, per motius molt diferents, es convertirà en l'arrel d'una inesperada amistat. És la trobada de dos personatges desconeguts a la Xina de l'època de la Revolució Cultural.
Doncs després d'aquest un segundo acabarem amb una reestrena. No és una estrena, sinó que és una pel·lícula que ja es va estrenar al seu moment, El dia de la bèstia, amb una persona ja desapareguda, que és Àlex Angulo, i sí, per mi un dels millors papers de Santiago Segura, tot i que molta gent li agrada Torrente, a mi també m'agrada Torrente, però jo crec que aquest...
Som molt fans de Torrente i ho reivindicarem sempre.
Sí, un dia hem de fer un especial Torrente, amb un dels, per mi, un dels millors papers que ha fet Santiago Segura.
Sí,
explica'm així una mica ràpidament, la gent ja sap quina pel·lícula
sí,
és.
Sí, bé, és una qüestió generacional, la gent que a finals del 90, la pel·lícula és del 95, ara fa 26 anys, no va poder veure als cinemes El dia de la bèstia, molts l'han recuperat després, qui la vulgui veure en sala gran es reestrena, doncs això, aquest guió, tornem a Jorge Guerrica Echeverría, de qui ja vam parlar, i d'Àlex de la Iglesia, dirigida per Àlex de la Iglesia, la seva segona pel·lícula, si no recordo malament, protagonitzada per Àlex Angulo, Santiago Segura, Maria Gràcia Cuchinota, a mi sempre em fa molta gràcia aquest...
La Cuchinota,
la Terele Pávez, també traspassada, lamentablement, Saturnino García, surt moltíssima gent, Natalia Senya, sí, l'Antonio de Chen, el gran Wyoming, sortia Antonio de la Torre, en fi. És una pel·lícula que va marcar una mica, així com a vegades diem que...
Té una banda sonora dura, eh? O sigui,
sí,
ho dic perquè
sí,
us aviso, si no us agrada molt el metall...
Batista Elena, es diu el compositor, i hi ha cançons molt, molt
duríssimes, com la mateixa El dia de la bèstia, sí, o o altres cançons de grups com Escorbuto, etc. Vull dir que sí, és durilla la banda sonora, us aviso, perquè si voleu anar a dormir al cine no hi anem.
No podreu. És la història d'un sacerdot que li sembla que ha desxifrat el missatge secret de l'Apocalipsis segons Sant Joan, i diu que l'anticrist naixerà el dia de Nadal de l'any 95 a Madrid, i per impedir-ho doncs s'aliarà amb un capellà i un jove...
No, el capellà és ell.
Perdona. S'aliarà amb el José María, no?
Amb el Santiago Segura, amb un presentador de tota
això, que és un aficionat al death metal, i bueno, en fi.
Escoltem un trosset de...
Dic que està remasteritzada en 4K, per tant el so serà impecable, el que deies de la música, qui vulgui gaudir del metal, doncs endavant, cap al cinema.
Escoltem un trosset del Dia de la Bèstia, va.
Vinga.
Mierda, ha mostrado.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estoy buscando esto.
Estoy muy fuerte, ¿eh? Mira esa cajonera. Está oscura, ¿no?
Sí.
Como vas y vestido.
Santiago Segura, clar, deu.
Com va ser vestit?
Vostè és cura, no? Clar, no anava vestit de guàrdia civil ni de bomber, no? Vostè és cura, no? Es troben allà a la tenda de discos.
Un tio llest.
On el Santiago Segura acaba de tonyinar un client, però no recordo els motius. I escolta'm una cosa, tu, estem d'aniversari, i a més, sí? Un aniversari així potent, no? 96 anys fa demà.
Sí.
Angela Lansbury.
Angela Lansbury, sí, sí. Angela Lansbury.
Una actriu que aviam... S'ha fet més famosa per una sèrie que sí, pel cine, però també va fer cine, no?
Va fer cine, sí, sí.
Ho ha fet cine.
Ha fet cine. Va néixer a Londres el 16 d'octubre del 25, és a dir, demà dissabte farà 96 anys, com bé has dit, i els com tu deies, s'ha escrit un crimen, l'ha marcat, ha guanyat Globus d'Or.
Jessica per... Fletcher.
Jessica, la senyora Jessica Fletcher ha guanyat, crec que són, sí, 4 Globus d'Or.
S'ha estat 12 anys fent aquesta
sí,
sèrie.
Sí, és una sèrie que va estar en pantalla molt temps. Ella va començar de jove, com tothom, doncs allò, als Estats Units, va emigrar als Estats Units, va començar a fer teatre, va fer televisió, va acceptar papers a diverses pel·lícules que li donarien fama, com National Velvet, del 44, Luz que agoniza, fixa't, ara ho he recordat, uh-huh, sortia a Luz de gas, aquella pel·lícula de George Cukor, uh-huh, de l'any 44. És una senyora que ha transitat per tota la trajectòria del gairebé del cinema, no? Podríem dir, va començar als anys 30. El retrato de Dorian Gray sortia també.
Sí, Tres mosqueteros, Sansón y Dalila. Jo la recordo molt per La bruja novata, quan jo era petit, aquesta pel·lícula doncs, més aviat per nens, Mortimer sí, Nilo. I la veritat és que bé, és una actriu, com deies, això que s'ha... Bé, fet més popular per la sèrie Murder, She Wrote, que és, uh-huh, aquí es va traduir S'ha escrit un crimen, quan es fa en versió doncs, a televisió espanyola o així.
TV3 també la va fer,
sí,
no?
Sí, S'ha escrit un crim, uh-huh, i bé, era aquella, bueno, més o menys com una escritora, no?, que sí, resolia crims. I,
una Agatha Christie.
Sí, una mena d'Agatha Christie.
Que va interpretar diverses pel·lícules també de sí, novel·les d'Agatha Christie, L'espejo roto, La dama de l'expresso, Muerte en el Nilo, com deies...
I bé, doncs, volíem fer aquest recordatori. També no me'n vull anar, perquè ara escoltarem el típic que fem d'escoltar sí, alguna cosa, marxem alguna música.
Si em deixes un segon només dir-te,
un segon.
La meva pel·li preferida de la senyora Jessica Fletcher, d'Angela Lansbury, és el 1984, va rodar amb Neil Jordan, el director irlandès, En companyia de lobos, que és també
és veritat,
un clàssic del fantàstic, m'encanta.
De cine de terror, que sabeu que a mi no m'agrada gens, però...
Companyia de lobos t'agradaria?
No el penso veure. I a mi, jo ja et dic, el meu record és La bruja novata, doncs perquè era jo un petitó i tal, i bueno, llavors et fa més gràcia el cine, però si la veus amb el temps, ha perdut, no? Uh-huh. Volia recordar que fa 21 anys també avui, no, demà, que va morir Antonio Ferrandis, recordem,
sí, Chanquete.
Volver a empezar, és el Chanquete, la Escopeta Nacional, per mi la millor pel·lícula del cinema espanyol de tota la història. I bé, un dels grans del cinema espanyol, va fer moltes pel·lícules, bueno, no acabaríem amb les pel·lícules que va fer, i sobretot va destacar per El barco de Chanquete, No nos moveran. Que
sabem també... que la televisió és molt potent i és el
sí, que
li va donar
moria, coneixement. Per cert, que allà moria, i per tant...
I era un trauma nacional,
Un trauma nacional, la mort de Chanquete. Mm-hmm. Marxem a, mira, la versió en piano de la sintonia de la sèrie S'ha escrit un crimen.
Ah, això,
sí, doncs vinga, fins la setmana vinent, gràcies.
Que vagi molt bé, ens veiem la setmana que ve.
Soc el Jordi Catalán, escriptor, i m'agradaria deixar unes recomanacions per aquest espai, recomanacions culturals. Començaré dient-vos un llibre, evidentment serà un meu. Us vull parlar de L'Anòmala, és una novel·la, l'última novel·la que he escrit, i bueno, és un thriller en tota regla, novel·la negra, amb un personatge bastant potent, així m'ho estan dient tota la crítica, i us recomano que la llegiu. Després jo passaria també per una pel·lícula, jo crec que una de les últimes pel·lícules que m'ha marcat força ha sigut la de Joker, no? I intentant desmarcar-me una mica d'aquest apartat dels superhéroes i tal, no? O sigui, m'agrada molt la psicologia, m'agrada molt el paper que fa el Joaquin Phoenix, crec que està sublime. I després també us vull parlar de música, eh? Una de les meves aficions és la música també, com a músic, i volia parlar-vos d'una cançó bastant actual que jo crec que està donant la clau, no? de la tendència on està anant la música, no? I és sobretot l'Ed Sheeran, no? Crec que està sent molt intel·ligent, i em quedaria amb la seva cançó, el Bad Habits, no? Un dels últims singles, on crec que es veu aquesta tendència que dic, no? Que estan treballant molts artistes, com The Weeknd o com Dua Lipa, de treballar aquestes harmonies dels anys 80 amb aquests sons, i sobretot una petita anècdota que me'n recordo quan tocàvem o componíem, no?, amb els grups, era on quan arribàvem a la tornada era la part més important, no? O sigui, havia de ser on tots estàvem allà, tots els instruments estaven donant-ho tot a la tornada perquè era la part més important de l'obra, no? I ara estem veient una tendència molt, molt contradictòria, no? Perquè la tornada precisament és quan tot ve cap avall i només es queda la bateria i un baix, una línia de baix molt vuitantera, i ara estem veient aquesta tendència, no? Harmonies molt vuitanteres, amb una estructura bastant diferent del que estàvem acostumats, i crec que està lluitant contra el reggaeton, contra el trap, i estic molt, molt, molt content amb aquestes noves tendències. I després també m'agradaria fer una petita recomanació amb una sèrie, val? Jo crec que The Squid Game, no? Ara està en boca de tots, i, ostres, déu-n'hi-do, no? És una sèrie coreana de Netflix, i ho està patant força perquè treballa molt bé la psicologia i sobretot de com posar una persona al límit, no? Quan està entre la vida i la mort, crec que és molt interessant. Doncs aquí estan les meves recomanacions i bueno, que tingueu bon cap de setmana. Una abraçada.
Moment d'endinsar-nos en el món de les xarxes socials i la tecnologia, perquè al Connectats ens agrada descobrir tot el que es cou en aquestes plataformes. Com cada divendres ho fem connectant amb l'Àlex Sisó de Ràdio Ciutat de Badalona. Bona tarda, Àlex.
Molt bona tarda, Víctor. Què tal? Com estem?
Aquí a punt de tancar ja aquesta setmana.
A punt de marxar de cap de setmana, i el que farem avui, com cada divendres a aquesta hora, és fer un repàs a totes les novetats de les xarxes socials, que molts estem molt enganxats a aquestes xarxes, eh? Doncs mira, vull començar parlant, Víctor, de 5 novetats que arribaran a WhatsApp els pròxims mesos. Aquest any, ja sabem, que està sent el dels canvis, en aquesta plataforma, com ara tenim la novetat d'aquesta opció ja de fa un temps de seleccionar la velocitat dels àudios, per poder escoltar-los a una velocitat una mica més ràpida, perquè hem de dir que quan rebem un àudio de 5 minuts, que hi ha gent que els envia, fa una mica de mandreta, i gràcies a aquesta opció els podem consumir d'una forma més ràpida. Hem de dir que, tot i que arran de la caiguda mundial, que ja vam parlar la setmana passada de la plataforma WhatsApp, propietat de Facebook, moltes persones, recordem, van migrar a Telegram, que va guanyar 70 milions de nous usuaris. Però bé, WhatsApp, tot i això, no es rendeix i prepara novetats per tornar a treure aquells usuaris, doncs, que ara han marxat. Novetats, es podran transcriure els àudios, això també està molt bé. Aquesta funció encara està en fase de desenvolupament, i aquesta funció què permetrà? Doncs podrem utilitzar la transcripció en aquells moments, doncs, que no podem escoltar l'àudio, perquè ja sigui que estem a classe, no?, en un moment que no podem activar l'àudio per escoltar-lo. Per tant, aquesta transcripció anirà molt bé. També els àudios es podran escoltar fora del xat. Ja saps, Víctor, que fins ara WhatsApp permet escoltar els àudios dins del propi xat. Uh-huh. Tot i això, quan sortim d'aquesta conversa, no?, que ens ha enviat l'àudio i entrem en un altre, la reproducció de l'àudio s'atura i es talla. Doncs per això ara canviarà a partir de la propera actualització de WhatsApp. Amb aquest canvi, els usuaris, doncs, podrem seguir escoltant els àudios dels nostres contactes mentre llegim o escrivim missatges en altres converses. una cosa important també, una novetat, que és el que podrem reportar l'spam. O sigui, quan a vegades estem en un chat, no?, que rebem un missatge que dius això, aquest, m'està venent algo, no?, que no m'interessa, està fent spam, doncs això també ho podrem denunciar, perquè moltes vegades no volem arribar a l'extrem d'arribar a bloquejar l'usuari, i ara doncs podrem denunciar el chat i dir, goita, això és spam, WhatsApp controla. Mm-hmm. Què més? Els emojis, que tant els utilitzem per reaccionar al chat, doncs l'opció de respondre als missatges privats mitjançant emoticones, ja saps que cada vegada està sent més utilitzada en algunes xarxes socials, sobretot del grup Facebook. Per exemple, això ho veiem molt clar als missatges privats que rebem per Instagram. Saps que podem ficar un petit cor, reaccionar a aquell missatge que rebem al direct d'Instagram. Doncs ara, a la pròxima novetat de WhatsApp, sembla que també s'aplicarà a WhatsApp i podrem reaccionar amb emojis amb aquestes converses. També podrem reproduir vídeos sense volum. O sigui, podrem canviar la configuració perquè els vídeos es reprodueixin sense el so, i tot i no haver de baixar el volum del mòbil. Saps que ara, per evitar que se sentin els vídeos, clar, doncs hem de baixar. Doncs ara també permetrà regular el volum. I una darrera novetat que prepara WhatsApp és fa referència pel que fa a la connexió multidispositiu. Fins ara només podem fer servir WhatsApp en un únic mòbil, com a molt, i podem tenir el WhatsApp també connectat mitjançant a WhatsApp web. Però això sí, amb la condició que també ha d'estar connectat al terminal principal. Doncs l'actualització portarà que ara el servei de WhatsApp el podrem utilitzar també sense connexió, tot i que de moment tot això no té data de llançament. Això són filtracions que s'han anunciat d'aquestes properes novetats, però de moment estarem atents a veure quan poden estar actives. Bé, no? Tot està bé. Tot el que sigui evolució i avançar està bé.
I tant, mira, jo de WhatsApp, precisament l'últim punt que comentaves, és una cosa que trobo a faltar, que, per exemple, una altra aplicació com Telegram sí que té, que és l'aplicatiu per ordinador, no? Pots descarregar el software de Telegram i ho tens allà. Uh-huh. Ho vincules amb el mòbil, però sense utilitzar dades ni res. I a WhatsApp sí que li trobo que falta
aquesta mancança.
Sí.
Doncs a veure si amb la propera actualització podem tenir-ho. Parlem de Tinder, Víctor, jo no sé si ets usuari de Tinder o has estat o...
He estat usuari.
Has estat, clar que sí, i és que molta gent està a aquesta app de cites, que és una de les més utilitzades al planeta. Doncs també hi ha novetats a Tinder, perquè ha anunciat que està desenvolupant una moneda virtual per tal de fomentar que els seus usuaris passin més temps a l'aplicació. L'objectiu és que a la llarga aquests usuaris doncs també gastin diners reals en l'aplicació. Aquestes divises virtuals es podran aconseguir estant sobretot molt actius a Tinder i actualitzant el nostre perfil. Aquesta moneda es podrà utilitzar doncs per comprar aquests avantatges, no?, que trobem disponibles a l'app, com per exemple els superlikes. Ja sabem que si paguem tenim més opcions a l'hora de conèixer gent i trobar perfils que ens agradin i aconseguir aquest tan desitjat match amb la persona que tinguem coses en comú. I és que Tinder, ja ho sabem, no?, qui és usuari de Tinder fins ara segueix el model de negoci aquest de freemium, podem dir, free i premium, que això vol dir que ofereix als usuaris bàsics, no?, serveis bàsics de forma gratuïta, i a la vegada, doncs, si ens subscrivim, com he dit, doncs aquestes eines extra per contactar amb més gent. De moment, aquesta moneda digital només estarà disponible a Austràlia. Esperem que arribi aquí al nostre país i també la puguem fer servir. D'acord? I també, ara deixant de banda aquestes apps, també tinc una novetat de Twitter, Víctor. Una novetat de Twitter, perquè l'app de l'ocellet prepara una nova funció doncs que ens permetrà eliminar a un seguidor sense la necessitat d'arribar-ho a bloquejar. És el que Twitter ha anomenat bloqueig suau. Ja saps que a vegades a Twitter no podem bloquejar un usuari, però és clar, després aquest usuari, quan intenta entrar al nostre perfil, doncs li apareix un missatge que diu "t'han blocat".
Sí.
Doncs amb això, amb aquesta opció de bloqueig suau, és una bona manera, no?, perquè està bé, perquè de vegades, com diem, el seguidor s'assabenta que l'hem blocat, i d'aquesta manera doncs es farà d'una manera més dissimulada. Per posar en pràctica aquesta novetat, cal accedir des de la pàgina web del perfil del nostre compte d'usuari, accedir al nostre llistat de followers, de seguidors, i allí doncs localitzar aquell usuari doncs que vulguem eliminar així d'una manera dissimulada. Ja pot ser un hater, no?, que n'hi ha molts de haters, també de trolls, i bé, caldrà fer clics sobre la icona, que hi ha aquella icona que trobem amb els tres puntets en horitzontal, i allà, al costat del seguidor en qüestió, haurem de seleccionar l'opció, doncs, eliminar aquest seguidor. Bé, sens dubte, Víctor, una bona eina de control, sobretot, com dic, en casos d'assetjament, comportament inapropiat o abusiu, ja sigui un hater, un troll o spam. Totes aquestes novetats que ens porten les xarxes socials sempre està bé, no?, per posar una mica de límits. Què en penses?
Sí, jo crec que sí, i tant, s'ha de tenir un control, perquè a vegades ens trobem que sembla allò la jungla i s'ha de tenir un control, perquè si no...
Perquè si no... s'han de posar, com es diu això, baranes al camp, no? Sí. Limitar una mica...
Sí, doncs, massa obert tot.
Massa obert i no pot ser. Però molt bé, Víctor, doncs mira, t'he parlat d'aquestes novetats, no?, de WhatsApp, d'Instagram, també de Twitter, i com fem cada setmana, doncs també m'agrada destacar alguns virals que sempre estan bé. Doncs primer anem a parlar del volcà de La Palma, perquè com ja sabeu, el volcà segueix en erupció i segueix provocant destrosses materials i econòmiques, i de fet la previsió és que fins i tot es pugui allargar aquesta erupció encara mesos, I és que un dels sectors més perjudicats està sent el del plàtan. Doncs un vídeo realitzat pels professors i alumnes del CEIP La Isabel de Sacedón, a Guadalajara, s'ha fet molt viral. És un vídeo molt emotiu, on hi apareixen nens molt petits menjant-se un plàtan, no?, per donar suport a aquest sector, i alhora també expressant missatges de suport a totes les famílies i habitants de La Palma. Si et sembla, Víctor, escoltem un fragment d'aquest vídeo.
Som-hi.
Un plàtano. Por La Palma.
Ánimo.
Les queremos.
Te has quedado sin aliento.
Debes continuar.
Y nosotros te vamos a ayudar.
Venceremos todo lo malo que pase.
Un vídeo molt emotiu, Víctor, oi?
I tant,
facilita aquests missatges d'ànim i positivitat que s'ha fet viral i que tanta falta li fan aquests missatges a La Palma. Des d'aquí una setmana més, tot el suport, a l'illa de La Palma. De La Palma anem fins als Estats Units, perquè a aquestes alçades de la pandèmia, Víctor, malauradament, continuen existint negacionistes que neguen l'efectivitat de les vacunes i també, fins i tot, l'existència del virus, Aquesta gent que es pensen que tot és una conspiració. Doncs bé, als Estats Units cada vegada és més habitual veure manifestants negacionistes als carrers, doncs intentant convèncer altres ciutadans que no es vacunin. Doncs el viral que vull destacar ara és, per exemple, té relació amb una d'aquestes manifestacions negacionistes. La última va ser fa uns dies a Hollywood Boulevard, a Los Angeles, on es troba aquest famós Passeig de la Fama. Doncs allà un grup de negacionistes es passejava per l'avinguda amb pancartes, seguint a una dona amb un megàfon, no?, una mena de líder que proclamava aquestes consignes contra la vacunació. Doncs bé, el vídeo s'ha fet viral a Twitter. Per què? Doncs perquè es veu aquesta dona, com dic, encapçalant la manifestació, cridant pel megàfon. Veieu aquests sense sostre? Estan morts al carrer amb Covid, a cas? Dimonis, no? Per què? Fan aquestes proclames, no? Llança aquestes preguntes a l'aire. On està el fet viral d'aquest vídeo? Doncs arran d'això, el vídeo s'ha fet viral per la resposta d'uns d'aquests sense sostre que voltaven allí per Hollywood Boulevard i li va dir, doncs perquè ja estic vacunat, imbècil.
Ostres.
O sigui, un zasca en tota regla a aquests negacionistes, no?, que deien, però no veieu aquests sense sostre que no s'han mort, no estan vacunats? I el sense sostre li diu, que estic vacunat. Anem a escoltar aquest fragment. Because I'm vaccinated. Doncs des d'aquí un gran zasca que ens ha agradat destacar en aquesta secció. Un vídeo que ja acumula més de 4 milions de reproduccions. Anem a TikTok. El jugador Ronaldo i Roberto Carlos, Víctor, sempre han estat bons amics i en aquesta ocasió, doncs, ho han volgut demostrar a TikTok, on han pujat un vídeo on apareix Ronaldo assegut a un sofà prenent un cafè en un got i fa una broma, doncs, amb la pronunciació de cappuccino, A mi m'agrada molt el cappuccino. Dius una cosa tan absurda com aquesta, publicada al perfil de TikTok oficial de Roberto Carlos, ha superat els 13 milions de visualitzacions. Anem a escoltar aquest petit fragment.
Cappuccino. Cappuccino.
Cappuccino, fa com aquesta imitació de quan arriba a casa, anés cap al Cappuccino, aquell mític anunci dels 90. Per cert, que al vídeo també es veu un dels trofeus més preuats pel futbol mundial, que al seu dia va guanyar Ronaldo, la pilota d'or, i per cert, que sembla que amb la panxeta que se li ha posat al Ronaldo, sembla que s'hagi cruspit més d'una pilota d'or, però això
tot,
és la bona vida,
jo crec que
és la bona
passa,
vida.
A tot futbolista li passa, quan es retira i ja s'atura, ja el ritme de menjar no frena.
Això és que és feliç, això és que és feliç. I mira, acabarem amb música. T'agrada l'Oreja de Van Gogh, Víctor?
M'agradava, l'escoltava abans. Fa temps que ja no l'escolto.
Doncs mira, escoltem Sirenes, Sirenes. Va. I és que la banda ha demostrat en nombroses ocasions tenir un gran sentit de l'humor i en la seva darrera publicació ho ha tornat a fer, Víctor, perquè al seu compte de Twitter doncs compartien la imatge d'una tassa, una tassa de on ens podem prendre el cafè amb llet, per exemple, doncs pintada amb el rostre de Vincent Van Gogh. El que passa, la gràcia està en la que l'ansa de la tassa doncs simula l'orella d'aquest personatge, l'oreja de Van Gogh, i la gràcia és que aquesta ansa de la tassa està trencada, perquè ja sabeu doncs, que a Van Gogh li van tallar l'orella. I bé, els seguidors, els fans de l'oreja de Van Gogh han flipat amb aquest tuitazo increïble, genios, els hi diu, i l'oreja de Van Gogh se separó, que alguien se la pegue de nuevo. Bé, un tuit ingeniós, sens dubte, amb aquesta imatge que podeu trobar al perfil oficial de l'oreja de Van Gogh. Bé, Víctor, nosaltres no perdem les orelles, que treballem a la ràdio i si ens quedem sense escoltar-nos, malament anem, se'ns acaba la feina.
Doncs, Àlex, moltíssimes gràcies per portar-nos un divendres més tota l'actualitat que hi ha a les xarxes.
Gràcies a tu, Víctor. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. I com cada divendres volem conèixer quines són les ofertes culturals dels nostres municipis. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Terrassa, aquest diumenge se celebra el concurs nacional de colles sardanistes. Colles de tota Catalunya es reuniran a 11:45 del matí al pati de l'Escola Pia per disputar-se els trofeus del festival. La jornada continuarà a 17:45 de la tarda amb el concert de música per cobla i el 48è concurs individual de remeses a l'Auditori Municipal del Passeig Ernest Lluch. El festival comptarà amb actuacions de diferents estils musicals. El campionat de sardanes comptarà amb dos homenatges al compositor Joaquim Tristany.
I de Terrassa a Sabadell, Pau Durant, bona tarda.
El Teatre Principal ha convidat a l'Oncle Vanya, el clàssic d'Anton Chekhov. S'hi tracta el tedi, la vida malgastada, l'amor no correspost o la feina inacabable. Vaja, els típics temes d'un diumenge a la tarda. A les 6, per ser a 10 horets l'entrada. La direcció és Dos Cares, Corso Noves, i actuen Raquel Ferri, Van Benet, Julia Trujol, Anna Güell, Lluís Marco, Carme Sansa i també Julio Manrique. Aneu preparant el vodka i encenent el samovar. No sabeu què és el samovar? Cap problema, amb el vodka farem.
Gràcies, Pau. Anem ara fins a Badalona. Alexisó, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou. El Teatre Zorrilla acull aquest diumenge el darrer espectacle de la companyia badalonina Corpo Dance Project, una funció dirigida i coreografiada per Kirill Radev, professor de l'Escola de Dansa Marisa Ayudes. Creada abans de la pandèmia, la companyia compta amb més d'una desena de ballarins que compaginen formació d'alt nivell amb les seves primeres passes dalt de l'escenari com a professionals. Diumenge a la tarda, al Teatre Zorrilla, els joves talents de la dansa de la ciutat interpretaran tres produccions inspirades en obres del cèlebre ballet rus de Diaghilev. Es tracta de Petrusca, Jocs i Anonymous, tres peces de gran complexitat tècnica.
Gràcies, Àlex. Anem fins al Prat. Rocío Santa Eufemia, bona tarda.
Bona tarda. El Festival Esperança torna aquest cap de setmana i ho fa de la mà de les Jornades del Prat al Món. Aquest vespre s'inaugura al Centre Cívic Sant Jordi Rivera Baixa una exposició sobre la diàspora salvadorenya i les connexions entre el jovent d'aquí i el d'allà. També avui tindrà lloc la Festa del Prat al Món a la plaça de Catalunya. I diumenge torna l'aplec de la Tartana després de la seva suspensió l'any passat a causa de la pandèmia. La Granja de la Ricarda serà a les 10 del matí el punt de partida d'aquesta trobada de cultura popular amb tallers, parades d'entitats, balls de sardanes i, per primera vegada, l'actuació de la Colla Trabucaire del Prat.
Gràcies,
Rocío.
Bona
tarda. Aquest dissabte...
I anem ara a Castellar, si escoltem a la Rocío Gómez. sembla que no podem escoltar la Rocío Gómez. Doncs a Sant Cugat, us recomanem la recomanació de Sant Cugat, us recomanem per dissabte a les 12 del migdia el recital al Centre del Buit, que s'emmarca dins del 21è Festival Nacional de Poesia a Sant Cugat, com dèiem, dissabte a les 12 del migdia al pati de la Biblioteca Central Gabriel Ferreter. I fins aquí aquest programa de divendres. Tanquem una nova setmana, però nosaltres tornem dilluns a les 4. Ja sabeu on gaudiu del cap de setmana. Salut!
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El sistema d'Arsenviu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar a les arts en viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats ho som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina. No?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del parc agrari como del Pota Blava.
El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 53 60
93 478 53 60
Al Prat tot resulta ben pagat.
Roots Blues Radio, el millor programa de blues. Tots els divendres a 11:15 de la nit, pel 91.6 de la FM i també per elpratradio.com. Si t'agrada la bona música, no t'ho pots perdre.
Tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal, amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 7.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bona tarda. Aquest dijous s'ha presentat La Botiga, un projecte d'innovació social que a partir d'un servei de garantia alimentària treballa l'apoderament de les persones beneficiàries implicant-les en la mateixa gestió de l'espai. A més, adopta un model d'autoservei, és a dir, les persones usuàries no recullen lots d'aliments, sinó que a través d'un sistema de punts trien els productes que necessiten. De seguida ho ampliem abans, però repassem la resta de titulars d'aquest divendres 15 d'octubre. L'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, ha posat la botiga precisament d'exemple de la transformació que està experimentant el Departament d'Acció Social cap a un nou model més transversal, preventiu i no només assistencial. Així ho ha dit el Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio. El PSC del Prat ha reivindicat el seu paper com a soci de govern.